Rubén, però Col Palmer, per exemple,
són individualitats.
Fa un any va ser el millor del Mundial de Club.
És una mica el que deia el Bruno. Tenies allà Bellingham, Palmer...
Sí, però vull que Tuchel té un contracte curt, vull que se la juguen aquest Mundial, vull que...
Jo
et
diré com ho penso.
Pixarà amb la seva.
Tant de bo... Tant de bo m'equivoquin, no, perquè m'és igual, però quan van posar Tuchel, recordo que ens vas explicar que no es van voler esperar que Guardiola decidís, i fa mesos que penso que es fotrà una nata de campionat i que Guardiola, que el col·loquem a Itàlia, encara acabarà amb els Three Lions. Què dius? No és cap informació, eh? és una sensació.
Té tota la lògica del món.
Però si no els fot la nata, ens carregarà.
Evidentment, clar. Vull dir.
Sí, sí. Marta, no vas a dir alguna cosa?
No, que jo crec que socialment ha perdut una batalla, perquè ha deixat fora noms importants pel país, però que com a grup potser guanya la guerra. No dic que guanyi el Mundial, però tindrà molt a guanyar amb aquest grup internament.
Sí, no sé fins a quin punt juga o no això que deia el Bruno, que de l'impacte ha fet una mica baixar les revolucions. Els anglesos van als Mundials com si anessin a Waterloo.
I això a l'equip el beneficia ara mateix.
Sí?
Jo crec que sí.
Ah, molt bé.
Jo crec que sí.
Ja tinc... Menys pressió tenen.
Sí.
Sí, perquè jo crec que ningú les considera favorites. Favorites.
I en canvi, en les darreres edicions d'Eurocopes i Mundials sí que han anat com a favorites.
Sí, i no han acabat fent res.
Tinc per aquí l'Agnès, però un minut i mig és poc, i abans hem de fer una secció habitual del Tot Costa.
Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original, som el caixarrem. Els ximplets.cat us ofereix el torracollons del Tot Costa.
Esperar gaire, Agnès, anem per feina.
Sí.
Avui la faré compartida amb un col·laborador d'aquest programa.
Ah, sí?
Sí, i com que m'agrada això dels talls de veu, ja em vaig posar la setmana passada...
Sí, t'ho estàs professionalitzant,
Avui n'he preparat una altra.
A veure.
Em fa molta gràcia que a Catalunya Ràdio, des dels anys que fa que tinc el plaer d'escoltar-la, heu dit Fanjal, Fojarda, Cloifer, dieu Stensne, però us fa vergonya dir Atlana. O sigui, a mi em fa gràcia.
Tu dius Atlana?
No, jo no dic Atlana, però tampoc dic Stensne, m'entens? Però està bé.
Tens raó que Stensne ho diem perquè es diu així, i Atlana ho hauríem de dir perquè es diu així.
No sé.
Bé, seria...
Com Margot, no? Vull dir que és com el coneixen perquè saben parlar un anglès molt de carrer, no creus?
No. És el mateix argot que dir Stensne. És el mateix. És dir,
sí?
una paraula en l'idioma del lloc on és.
Bé, el Dani Sanabra va encendre la metxa...
Però el millor de tot és que li vau donar la raó, però heu seguit el programa dient Atlanta.
Perquè en aquell moment ens va agafar, però després ens hem informat i nosaltres seguim estrictament els criteris que ens marquen a 3CAT i a l'ES de dir explica que hem de dir Atlanta. Una altra cosa és que, efectivament, com que vull dir, la T la pronuncien tan poc, acaben no pronunciant-la, però en un llenguatge molt informal. Que jo crec que no és exactament el mateix que dir-li a Holland, perquè és com es pronuncia. Vaja, no sé si t'he convençut, però seria aquest el criteri.
No gaire, però per això és el Torre Cullo.
Si va ser el programa de dilluns...
Sí.
Em jugo un sopar amb tu, que a Cucurella us donarà una entrevista en els pròxims 6 anys.
En els pròxims 6 anys?
Ah. Tu vas dir que era l'última entrevista a Cucurella amb el Tot Costa, vas dir, això que fa el Tot Costa 10 anys, és l'última entrevista.
Bé, seria el primer jugador barra integrant del Real Madrid que s'acosta un micròfon de Catalunya Ràdio.
Te'l jugues o no?
Quin és el marge de temps?
Els pròxims 6 anys, els contracta a Cucurella amb el Madrid.
6 anys.
O sigui, que va,
home, no, sí, estaré tan content que ens la doni.
Si ens ha de costar un sopar, anem-hi.
Tot sigui això, mira, el pagarà la Sònia, que té més possible. Molt bé. El primer que truqui al 93-201-7474, ja ho sabeu, s'endú una samarreta de Torracollons Professional i una tassa també a joc de Torracollons Professional, gentilesa dels ximplets.cat, que ja sabeu que tenen un catàleg infinit. L'altre dia, per exemple, a l'Oriol li agradava No matava Alice, Mala pela, i a partir d'aquí podríem continuar per tot el catàleg. La Núria de la Fuente ja està parlant, de seguida el guanyador, ara l'Agnès. 5 minuts, un retard absolutament assumible. Agnès Marquès, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, d'entrada, informació d'última hora, i avisa els veïns de Pallerols, a Talaverna, i també veïns de Ribera d'Ondara. Protecció Civil demana que es confinin per incendi forestal, que tanquin finestres, portes, que no circulin. S'ha declarat aquest incendi, això és a la Segarra, i que sembla que està cremant, de moment, camps de cereals. Última hora des de Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
Bona tarda, sí, el foc està actiu i ha començat al voltant de les 6 de la tarda en esta zona, com deies, Agnès, de camps de cereal. Ara mateix hi treballen 45 dotacions terrestres, 10 mitjans aeris i 150 efectius dels bombers. Els esforços estan centrats ara al flanc dret, empès pel vent de marinada, mentre que a l'esquerra i a la cua s'està treballant amb maquinària pesant per intentar evitar l'avenç de les flames. I com deieu, Protecció Civil que ha enviat esta alerta a la població de Pallerols, un nucli de Talavera, i també al municipi de Ribera d'Ondara, ordenant el confinament de la població.
Gràcies, Júlia. Doncs això ho anirem seguint al llarg de la tarda. Hem de tenir en compte, i també aquest avís ja l'han fet des de Protecció Civil, les altes temperatures i que encara han d'anar més en els pròxims dies, doncs ens posen una situació de moltíssim risc d'incendi. Per tant, tothom alerta.
Pinta estiu complicadet.
Pinta, ara ho dèiem, pinta estiu complicat.
Estem d'hora i ja tenim uns quants incendis.
En fi, per tant, el missatge que quedi clar i veurem com avança. La veritat és que han augmentat les dotacions dels bombers molt ràpidament. Quan ens ha arribat l'avís i fa tot just mitja hora no arribaven a la trentena, després uns 35 i ara de seguida, doncs, com ens deia la Júlia, uns 45. Per tant, molts esforços per aturar aquestes flames. I d'altra banda, doncs, en clau informativa, que ampliarem avui al Catalunya Nit. D'entrada, com ha anat la declaració que ha fet a José Luis Rodríguez Zapatero?
Aquest té un incendi d'un altre tipus.
D'un altre tipus, també important, davant el jutge de l'Audiència Nacional. De moment ha decidit no retirar-li el passaport, però sí que l'ha advertit que de tot el que ha dit avui davant el jutge, el jutge no considera que hagi desmuntat els indicis criminals que té contra ell. Per tant, sí que analitzarem una mica què ha donat de si aquesta compareixença de 3 hores pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies milionàries trobades al seu despatx. Ell ha defensat que és innocent i ha negat que s'hagi enriquit il·legalment. I també estarem molt pendents del G7, que està en marxa, com sabeu, a Viana, a França, i tenim el Jordi Baró. I avui alguns mitjans nord-americans han avançat alguns dels punts d'acord entre l'Iran i els Estats Units per acabar amb aquesta guerra que va començar Donald Trump, i un acord que s'ha de firmar en teoria divendres. El que s'ha filtrat encara pot canviar, però hi ha escrit la reobertura de l'estret d'Hormuz, un alleujament financer i de sancions per a l'Iran, cosa que subratlla que en surt d'alguna manera reforçada, i un veto al règim iranià per tenir l'arma nuclear, que això ja era una mica així. Tot això s'ha d'anar concretat a mesura que passin els dies, i veurem divendres si finalment doncs es signa amb més lletra petita.
Molt bé, doncs tot això i una mica més a partir de les 10 al Catalunya Nit, ells sí, puntuals,
sí,
amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias. Tampoc n'hi ha hagut per tant avui.
No.
Agnès, gràcies.
Vinga, bona tarda.
Bona nit. Se l'ha fet tan llarg que ja ho veu tot fosc.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Sònia Oleart.
Messi, protagonista aquesta primera hora. N'hem parlat amb Pizzi, que ens ha dit que no li sembla just comparar a Messi amb Maradona i que ahir es va emocionar amb els gols de Messi per tot el que s'havia parlat abans d'arribar a aquest Mundial, del seu estat físic, del seu estat de joc. Vaja, que en aquesta primera hora Messi ha sigut protagonista. Podeu recuperar-la ja a 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. També trobareu les firmes en aquesta primera hora de John Vaquero, i també hem pogut parlar amb Bruno Saltor del debut d'Anglaterra en aquest Mundial. I no us perdeu la secció de l'Oriol Domènech, el torracollons per excel·lència del programa, que passa revista com Déu mana, i que és una de les grans seccions que té aquest programa.
I que haurà agradat, normalment rebo jo, haurà encantat a la unitat d'assessorament lingüístic de Catalunya Ràdio. En fi, si algú vol baixar esquarterar-lo, aquí el tenen a l'estudi 5, encara una hora més.
I el Dani també,
No, però ha sigut tu el que t'hi ha recreat. La primera hora del Tot Costa no ha estat gens malament, espereu la segona. Fins ara, perdona, el Josep Lluís Carretero, el guanyador que s'endú la samarreta de Torracollons professional i la tassa a joc gentilesa de ximplets.cat. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa. El baròmetre.
De seguida el boig de la castellana, però Joan Fàbregas ha insistit que tenia coses a dir sobre l'arbitratge d'aquest Mundial, i és el seu moment. Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
A més, avui ha volgut venir de cos present a manifestar-les. Estàs queixós amb el criteri del VAR, fins al punt que diries que és pitjor que el que tenim a la Lliga?
És pitjor, però deixem començar amb que al Mundial de Qatar em vaig dir a la final que em vaig emocionar amb l'arbitratge de Marc Siniac. M'he tornat a emocionar.
Amb l'arbitratge d'avui?
Amb l'arbitratge d'Alireza Fagani.
Ah.
Un àrbitre iranià que he tornat a veure que hi ha àrbitres amb personalitat, que xiulen el que veuen, que no es deixen influir pel VAR. Per tant,
de quin partit estem parlant?
Doncs a mi em va semblar penal. Parles de França-Senegal, no?
Sí, parlo de França-Senegal.
Em va semblar penal.
A mi ja també em sembla penal.
Jo estic parlant de personalitat.
Doncs a l'àrbitre el va emocionar. A vosaltres us va agradar i a l'àrbitre el va emocionar.
Perquè la majoria d'àrbitres haguessin vist la jugada repetida i haguessin xiulat penal. Però ell va veure que és Mbappé qui busca el contacte, és ell el que força un penal que, si segueix la seva trajectòria normal, no hagués impactat en l'adversari. Per tant, va anar una miqueta més enllà del que és fàcil de xiular i va dir, jo ho veig al camp, ho veig un altre cop al VAR i em mantinc la meva decisió.
Això és una altra cosa, que tingui personalitat, cosa que no tenen la majoria per sostenir una decisió davant de la crida del VAR, això és una cosa. L'altra, sobre la jugada en concret,
hi ha contacte.
Jo no sóc capaç de veure com no hi veieu penal.
Jo estic
a favor de penalitzar els jugadors que es llencen i que tenen moltes ganes de caure, però és que en el cas d'ahir és difícil de justificar, Joan, que jo no sigui penal.
Per mi és penal, eh? Però jo entenc que pugui haver-hi algú que pensi que salta i que es tira.
Però és que
salta per evitar el contacte del defensa.
Però és que jo crec que no arriba ni a saltar. Però ell està en plena cursa.
Sí, sí. I desequilibra.
Ell salta per evitar el defensa, jo crec.
Ell salta per impactar contra el defensa, com ha fet tantes vegades aquest any a la Lliga, que li han xulat molts penals que no eren perquè havia contacte.
Ell té el gol molt a prop i salta per acabar la porteria.
Però que, a més, és la típica jugada de manual del defensa que va a terra i quan no toques la pilota estàs venut. Vaja, és el penal de tota la vida.
És que no, de tota la vida no, ens han acostumat
perquè,
a això.
Perquè em mires per segur que no.
Feies uns quants.
Bé, com que no us començaré amb això, anem al tema del VAR, que és un autèntic desastre, i fixa't que no hi ha hagut molta polèmica perquè els partits no són transcendents.
Per cert, és que hem tardat 82 minuts de... No, 72 minuts de programa a dir-ho, però el Joan ve a explicar-vos que tot això que hem explicat de Messi, res, perquè se l'havien d'haver fotut al carrer. Jo crec que...
Bé, és que al final una cosa que ens agradaria...
Érem 1-0, no, la jugada?
Érem 1-0,
Joan.
Avui ho he analitzat a xarxes i he tingut molts missatges de senyors argentins, no?, que em desitjaven una vida curta, no?
Records a la teva família.
Sí, però és que és veritat, no? Tema del VAR, no?
Mira, aquí et faré costat.
Sí, moltes gràcies. Un dia a l'any no fa mal. Un VAR desastrós sense criteri ni personalitat pel fet de que hem vist moltes jugades en què el VAR no ha entrat quan hi hauria d'haver entrat. Amb joc brusgreu hi ha hagut moltíssimes accions. La de Messi contra l'Algèria, que comentàveu, és una jugada molt clara on trepitja el bessó del rival i ha de ser vermella. El VAR ho té molt fàcil, perquè a l'era de les imatges hem vist l'àrbitre al monitor i l'acaba expulsant. Jo crec que li va passar una miqueta el nom. L'àrbitre de VAR veu que és Messi.
Claríssim.
I que li pesa moltíssim.
Deixa'm dir que és vermella perquè està tipificat així, però des del meu punt de vista, perquè això fos vermell, és la meva opinió, hauria d'estar molt clar que hi ha voluntat de fer això.
És que aquí jo crec ja que... estem entrant en el no, és, perquè al final la intenció i la voluntat ja, no es
tenen en compte. Ja ho sé, però que vull dir que, evidentment, la planta dels tacs de Messi acaben al bessó de l'altre jugador i és vermella i no hi donem més voltes.
Per definició, una vermella hauria de ser una jugada violenta. Hi ha moltes d'aquestes vermelles que no són violentes. Clar, és com la d'ahir, que quasi
tropeça. Això per mi és un accident. Sí, és a dir, exacte. Jo crec que Messi no té cap voluntat de fer això, però és veritat però
clar,
que...
Aquests accidents a vegades han acabat en vermelles, eh?
Sí, no, a vegades no.
Sovint.
Han d'acabar en vermelles.
És que han d'acabar, sí, sí.
I sí, ha sigut un jugador d'Algèria, no tingueu cap dubte que l'haguessin avisat al VAR, perquè és molt clar que l'impacte és al bessó. No es va atrevir, això va permetre una nit històrica, però que sapigueu que és una nit que no hagués hagut d'anar així, sinó que hagués hagut
Joan...
de marcar un gol i anar i marxar.
L'hauries de portar al començament del programa.
Sí, exacte. I no entrevistar ningú, ni a Pichi, ni a John Vaquero. Fer una entrevista de mitja hora amb Joan Fàbregas.
Però, Joan, jo tinc una pregunta del que està passant en aquest Mundial. De quina és la teva explicació del per què potser el VAR està entrant menys del que hauria, però no hi ha aquelles protestes que veiem en les lligues, és a dir, sembla que els jugadors assumeixen que els àrbitres també s'equivoquen amb molta naturalitat i que no es lien aquelles tanganes a cada decisió que pren l'àrbitre.
Jo crec que tot està relacionat amb el fet de que de 4 equips de cada grup es classifiquen 2 i 8 dels 12 millors tercers. Llavors els partits no tenen aquest punt de jugar-se al coll, sinó que hi ha molt marge d'error.
Tu creus que a les eliminatòries tornarem al lloc que tenim vist i que de tan mal vici que és pensar que l'àrbitre t'està perjudicant constantment?
Sens dubte, i més a més, com que això comença ara a 700, hi haurà més partits amb una miqueta més de suc, on hi ha partits d'eliminació, i per tant jo crec que sí que augmentarà aquest nivell de frustració i de crispació, i tenint en compte que el VAR no està gens fi, que els àrbitres tampoc crec que hagin començat molt bé, crec que pot haver-hi bastantes accions.
Em deies avui que a part de la de Messi hi ha unes quantes vermelles que s'han menjat, n'hi ha una de Graf en una entrada molt dura sobre Vinícius.
Claríssima, una altra a l'Haití, a Escòcia, també una clavada de tacs al salt del genoll, i el que més m'estranya és que són jugades molt clares, on visualment no generen dubtes i de moment no estan entrant, i si no han entrat ara ho faran molt menys.
Per cert, ara parlem del protocol antitramposos, que l'he definit així, però tot això de minimitzar els temps dels canvis i tot això et sembla que està funcionant prou bé?
Està funcionant bé si després perdem 3 minuts amb la pausa d'hidratació. No, tampoc acabo d'entendre el concepte, no? Perquè és veritat que tot va molt més ràpid, però després hem vist fins i tot àrbitres que s'estan esperant a que passin els 3 minuts de publicitat i amb els jugadors esperant al camp, llavors...
Això de la pausa d'hidratació, que com bé dius, haurien de ser pauses hidrapublicitàries, sí, és una autèntica vergonya.
Sí.
Incomprensible no, és molt, molt comprensible perquè, com a tot arreu, hi ha calés pel mig.
Inacceptable, però més aviat.
Però quan les temperatures són altes, tenen aquesta excusa de dir... Clar, però... És que la calor que estan fent és per la salut dels futbolistes, però és que ho estan fent en estadis climatitzats, alguns.
Sí, sí.
Per tant,
l'altre dia era Techado, no? Vas dir?
Sí, estava climatitzat, feia fred.
Heu vist les estadístiques de... feia fred. Heu vist les estadístiques d'això de les pauses d'hidratació? Han sortit unes estadístiques que depenen de les dinàmiques o simbolitzen les dinàmiques dels equips. I posa, després de les pauses d'hidratació, com les dinàmiques canvien per complet i l'equip que menys estava dominant i que més desconnectat del partit estava, doncs de sobte connecta i té ocasions i comença a ser protagonista.
És que això és la clau, això és la clau de que no pot ser que hi hagi una pausa d'hidratació que canvi la dinàmica.
És que és un temps mort.
Sí. Mira, abans del primer partit d'Estats Units, Pochettino va dir que no creia en aquestes pauses de publicitat, que entenia que en alguns casos s'havien de fer, però que evidentment amb ell li semblava que això no era el futbol. Però l'endemà el van veure amb pissarra i tot. És a dir, que sí, jo no hi crec, si me la posen, doncs utilitzo el temps mort que m'estan donant per intentar millorar el meu equip.
Protocol antitramposos, que ve d'una acció... El partit d'Escòcia va ser?
Bé, el VAR era del Cerro Grande, no recordo quin partit era, però vaja, el VAR era del Cerro, i tots ens va estranyar molt el fet de que rectifiquessin una groga. I s'acullen ara, per castigar els tramposos, amb aquest tema d'error d'identitat, en el que abans era la identitat d'un jugador del mateix equip, i ara és la... poden entrar, diguem, en una situació en la que ensenyis groga a un jugador que no ha fet cap falta i la canvis al jugador d'equip contrari que s'està llançant a terra, està simulant ser objecte d'una infracció. A mi no m'acaba de convèncer, potser vosaltres sí, pel fet de que es castiga els tramposos, però crec que el VAR està entrant ja en un terreny una mica pantanós i que crec que no sortirà bé.
Perquè aquesta jugada en qüestió és un futbolista que un extrem, per dir-ho així, que intenta entrar a l'àrea, l'àrbitre entén que el defensa li fa falta i per tant li mostra groga.
Sí.
I després de passar pel VAR, li treuen la groga al defensa i li ensenyen el que ha fet piscina.
Sí, és que ho has de fer, és a dir, has de treure una groga i ensenyar una altra. No val treure una groga i deixar-ho així. És a dir, si tu confons la identitat, has de canviar una groga a un jugador per una altra. Uh-huh. Què passarà quan un davanter tingui una groga, faci una piscina, li ensenyi groga al defensa de manera equivocada, entrarà al VAR per expulsar amb una groga al davanter? Això pot passar.
Això estava previst, eh?
Això estava previst, la veritat que jo no ho sabia.
Ah, no, això anava a dir, vull dir, que ens vas explicar els canvis del Mundial a mi no em sona que parléssim de canviar les grogues.
És un afegitó que han fet a la directriu del VAR i que ho estan aplicant així. A mi no m'agrada.
al Bodán del Cerro li van caure pals i resulta que tenia raó, el teu amic.
Però està ben aplicada.
Tenint en compte les instruccions que tenen del Cerro, doncs, per una vegada que encerta a l'any, millor que sigui el Mundial, s'ha passat durant tot l'any fallant a la Lliga Espanyola, doncs mira, ara s'ha posat les piles a última hora.
Molt bé, doncs en Joan Fàbregas, que ha vingut a dir-nos que Messi havia d'haver estat expulsat, a insistir que a Mbappé no li van fer penal i elogiar, com acostuma a fer, a Del Cerro Grande. Alguna cosa més que vulguis destacar del VAR mundialista?
No, ha debutat Tori Penso, segon àrbitre crec que és divendres, és el segon àrbitre després de Frapar. Veurem quina continuïtat té l'àrbitre dels Estats Units, no crec que molta, en tot cas molta més que l'àrbitre mexicana, que jo crec que ni debutarà.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Abans d'anar al boig de la Castellana, Sònia, li han anul·lat un gol, diria que a Cancelo, pot ser?
Sí, sí, a Cancelo, a Cancelo. I a més era un gol molt, sí, molt maco, gairebé anul·lat, de mitja xilena. Ben anul·lat, estàvem fora de joc. Per tant, es manté ara mateix l'empat a 1 entre Portugal i el Congo. El Congo no la considerem una de les seleccions debutants perquè ja hi va ser amb el nom del Zaire al 74, però aquest gol que ha fet Joan Bissa és històric perquè és el primer gol del Congo en un Mundial, perquè aquella participació la van tancar amb tot golejades en contra. Doncs, de moment, el Congo que ha marcat el seu primer gol, i ja veurem si suma el seu primer punt, tot i que queda molta segona part encara, i ja ha comentat que ara mateix a Portugal li han anul·lat un gol.
Bé, de moment empata el Congo, que està bastant més evolucionat futbolísticament que el 1974, on van protagonitzar
alguna
escena.
I a la jugada aquella de... Sí, aquella jugada de Muepo i Lunga. Recordeu que era... Hi havia una falta i ell estava a la tanca, i quan l'àrbitre xiula, perquè el futbolista, ara no recordo quina era la selecció rival, però que el futbolista contrari xuti la falta, ara, sí, ell va considerar... Exacte, sí, sí, pot ser que fos Brasil. Llavors ell va considerar que amb el xiulet ell ja podia sortir, i va sortir i va xutar la pilota. Una jugada que ell sempre va defensar, per això que ho feia per perdre temps, perquè no volien ser golejats, que van acabar sent-ho.
52 anys després s'estan permetent el luxe d'empatar amb Portugal, avançada ja la segona part.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
David Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vam tenir unes setmanes de glòria. Ara la cosa ja en general fa menys gràcia. El Madrid va fitxant jugadors, ha arribat Mourinho, no?
Estan fent un equip de debò, no? Sembla ser que aquesta oferta farol, que diuen per aquí a Julián Álvarez, ha propiciat que sense voler-ho, entre cometes, estiguin fent un equip que té pinta de ser molt competitiu, i jo crec que encara no ha acabat la configuració de la plantilla del Madrid de la propera temporada, perquè és veritat que dona la sensació que de moment Dumfries, Bernardo Silva, Cucurella, Konaté són jugadors que li agraden a José Mourinho. Tinc la sensació que Florentino Pérez encara està per fitxar un galàctic de cara a la propera temporada,
Tens alguna suposició, alguna pista de qui pot ser el galàctic?
Home, Florentino Pérez li encanta Olise. Florentino Pérez, jo estic convençut que intentarà la contractació del jugador del Bayern de Múnich. Tinc la sensació que no aconseguiran treure Olise de Múnich, que a lo millor es conforma amb un Enzo Fernández de la vida. No sé qui serà, però tinc la sensació que el Madrid portarà un jugador de més de 100 milions, encara que sé, em consta que Olise és el jugador aquest que li agrada a Florentino Pérez de cara que sigui algun dia jugador del Madrid.
Home, si la cosa d'anar entre Enzo Fernández i Olise, que fitxin Enzo Fernández. Ja pagarem nosaltres una part del traspàs si fa falta, perquè reconec que en alguna ocasió he estat dur amb Olise. No molt, però no m'he quedat.
Onésimo.
Però... Bé, contra el PSG va tenir algun moment Onésimo, però que ahir, per exemple, per mi Olise va ser el millor de França.
Posa una ficada per dins? Com? Per dins, per fora, per dins, per fora.
Sí, és que la clau...
Va fer tres passades de gol.
Per mi el canvi de rasant de França en el partit és quan Olise abandona la banda i comença a jugar per
dins. Jo també no tinc cap dubte com el David, que a Florentino li queda un fitxatge per fer.
hosti, però que no sigui aquest, aquest no ens ha...
No, mi, li queda li queda les cireretes, els que fet, cap dubte.
Els que ha fet fins ara...
Mira, li queda el cromo, correcte. Li queda el seu.
Pel que diuen a Madrid, l'oferta serà, com va confirmar el programa aquell de televisió, 150 quilos, però aquí estan convençuts de que si firmen, Florentino estaria disposat a arribar fins a 200 quilos, eh?
Però això del Madrid, David, que és un pou sense fons, és a dir... Jo crec que el fet que
s'ha parlat massa darrerament de la suposada crisi econòmica del Madrid, han pipat molt a Florentino Pérez i tinc la sensació que l'equip necessita reforçar-se de cara a la propera temporada. A més, Florentino vol treure múscul i demostrar a tot el món que el club més ric del món és el Real Madrid.
Es van gastar 200 milions d'euros l'estiu passat.
I a mi tot això em fa pensar que potser Vinícius, que encara no ha renovat el seu contracte, que li quedaria una temporada de contracte, si això continua igual, jo no descartaria una sortida, tot i que penso que Vinícius té la intenció de, si no renova, complir la seva temporada i marxar lliure la propera.
És veritat, però, que Vinícius és banda esquerra i Olicia a la dreta. Vull dir, per una vegada al Madrid li cabrien els cromos, eh? Però...
El Bayern no és venedor, però el Bayern, si li posa 150 milions per Olicia...
Sí? Doncs està fitxat.
Jo.
Sí, David, gràcies.
Quina perquè manera d'enxorrar-nos la tarda.
Sí, Florentino té 150 milions i no sap què fer-ne, no? Ha provat primer amb Julián i ara si no...
Me lo quitan de les manos.
Calderilla.
No, jo ho dic pel que comenta l'Uri. Si és veritat que el Bayern de Múnich escoltaria una oferta per a Olisa de 150 quilos, jo pràcticament donaria per fitxat a Olisa de cara a la propera temporada. Jo tenia la sensació que el Bayern de Múnich no vendria. Jo sé que Florentino està disposat a començar amb una oferta de 150.
Una cosa és no vendre, i l'altra que es posin sobre la taula 150 milions d'euros, que és una barbaritat.
Exacte.
Molt bé. De seguida, més qüestions. Hem d'escoltar un parell de documents que jo crec que faran les delícies del David i de la nostra audiència, però abans, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La guerra d'avui, esperada, però que avui ha cristal·litzat de manera oficial, és que el Madrid ha oficialitzat o ha comunicat que ja ha enviat a la UEFA el famós informe Negreira i el Barça ja ha respost d'una manera una mica estranya, però ja ha respost.
Sí, a veure, fa molts dies que Florentino va dient allò de que tenen un informe de 500 pàgines preparat per enviar a la UEFA per demostrar, doncs, tot el que ha passat al cas Negreira i que tenen proves que evidencien aquests pagaments del Barça als àrbitres. Bé, doncs avui ha fet un comunicat al Madrid on diu que ha presentat un escrit a la UEFA, no parla de 500 pàgines ni adjunta res més com a mínim en aquest comunicat. El que expliquen és que aquest escrit demostra això, que el Madrid el que ha fet és enviar proves rellevants que reforcen els indicis que ja existeixen i que ja s'han publicat sobre, doncs, aquests suposats pagaments que hauria fet el Barça als àrbitres i concretament a Negreira. A partir d'aquí, el que diu el comunicat del Madrid és que demana a la UEFA que reobri la investigació que havia obert, perquè el que considera, doncs, un escàndol i el que considera que ha fet el Barça, doncs, tot això que ja ha anat dient Florentino públicament, doncs bé, és el que recull aquest comunicat. I a partir d'aquí, doncs clar, és cert que la UEFA va obrir una investigació quan va sortir tot el cas Negreira,
sí,
fa dos anys, i llavors en aquell moment...
Bé, vam estar un estiu que temíem que el Barça fos expulsat de la Champions, no només,
sí, exacte,
no només per la
sobretot
qüestió de la guerra de la Superliga, sinó per aquesta qüestió.
Sobretot ja es demostrava corrupció esportiva i tot això. Però clar, què passa? Que això està en un procés judicial. Llavors la UEFA el que va fer és aturar la investigació, deixar-la en pausa fins que, doncs, es resolgui tot el procediment judicial. I som en aquest punt. La UEFA de moment no es mourà d'aquí. És a dir, la seva investigació, doncs, si hi ha alguna conclusió, alguna resolució definitiva als jutjats, doncs a partir d'aquí veuran cap a on van. Però vaja, Florentino, que recordem que en campanya va dir que presentaria, doncs, aquest document de 500 pàgines, ho va dir, doncs avui el que ha fet és com a mínim fer aquest comunicat dient: nosaltres hem enviat un escrit. Al Barça jo els he, pel que he pogut parlar amb gent del Barça, els veig tranquils amb aquesta qüestió. No és que ho relacionen directament amb això que dèiem de que és una promesa electoral que va fer en campanya i que ara Florentino, doncs, ha de justificar-ho i ha de visibilitzar que ho ha fet i demostrar que ha fet aquest pas i que ho ha enviat, i és el que ha fet. Vull dir, a partir d'aquí els veig bastant tranquils, i en canvi el que ha fet, com deies, cas és un comunicat al Barça on explica que el president Rafa Juste ha enviat una carta als presidents de la Lliga, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres demanant doncs, que concretament, literalment diu, adoptin urgentment mesures associatives i judicials oportunes contra Florentino Pérez per defensar honorabilitat, integritat i prestigi. Recordem que el Barça ja va presentar fa uns dies una demanda de conciliació a Florentino per les declaracions que va fer a la roda de premsa.
Però això és el que jo deia abans, que són coses diferents. El Madrid envia un informe suposadament denunciant comportaments irregulars del Barça i el Barça aquí s'està queixant, carallant d'unes declaracions de Florentino Pérez. Vull dir que és una mica no me xilles que no te veo.
Clar, perquè al final el Barça no pot fer un comunicat per respondre a aquest comunicat que ha fet avui el Madrid dient que envia un informe a la UEFA que ni tan sols ha vist el Barça, que no sap de què es tracta, ni ningú l'ha vist. Vull dir, el Barça no té constància d'aquest document, ni en què consisteix, ni què està fent el Madrid. En canvi, sí que està bastant tip de tot el relat que Florentino públicament va alimentant, de posant sempre el Barça en el centre, dient que doncs, els àrbitres s'han enriquit gràcies al Barça, que el Barça ha pagat els àrbitres i gràcies a això ha guanyat títols, i a partir d'aquí doncs, totes aquestes declaracions és el que el Barça ja està tip, i sobre aquesta línia ell va avançant ja amb aquella demanda que dèiem de conciliació i ara amb aquest comunicat demanant a les autoritats i a les institucions oportunes doncs, que prenguin mesures i si cal judicialment contra Florentino Pérez. Veurem quina és la resposta. Al moment, evidentment, és una carta que acaba d'enviar avui i que no ha tingut temps de rebre resposta.
Resumint, estem tranquils amb aquest dossier a la UEFA? No...
Sí, jo no he percebut nervis per aquest dossier de 500 pàgines que en principi ha enviat al Madrid.
Doncs, David, ja ho pots traslladar a la T4. Estem tranquils, eh? No ens intimidaran amb un dossier de 500 pàgines.
Jo crec que és més de cara a la galeria que altra cosa, eh? Jo crec que durant la campanya ho va confirmar, ara ho ha executat, però bé, la sensació és que a Florentino Pérez durant la campanya especialment li han retret moltes vegades el fet de por qué ahora el Barcelona es tan enemigo cuando durante la época de la Superliga Florentino repetía allò de necesitamos un Barcelona fuerte para mejorar en lo deportivo y en lo económico. De cara a la galeria, tampoc aquí a Madrid ningú s'espera una sanció a curt plaça al Barcelona pel tema Negreira.
Molt bé, doncs nosaltres estem tranquils i ells ho fan per una mica de cara a la galeria, tranquil·litat i bons aliments. Abans d'acabar, els dos incunables promesos, el primer, Gerard Piqué, valorant el relleu a la banqueta del Real Madrid.
Yo durante la temporada le deseaba al Madrid que le fuera un poco mejor, no que ganara títulos, pero sí que le fuera mejor, porque yo quería mantener a Álvaro Arbeloa. Creo que estaba dando mucho contenido y al final esto va de contenido. El momento de las vitrinas, el momento de apelar espíritu Juanito en un Madrid-Levante, este tipo de cosas a mí, hostia. Deseaba que se clasificaran un poco más en la Champions y que quedaran a menos puntos del Barça. No ha podido ser, creo que Mou es un buen candidato a dar show, a que se hable de todo menos de fútbol.
Més enllà del show, imagino que tots estem d'acord amb Piqué, que hauria estat millor Arbeloa que no... Sí. Pels interessos del Barça que Mourinho, no?
Bàsicament sí, pel desgovern que s'intuïa que hi havia dins del vestidor i el
terreny de joc. L'Oriol fa cara de no tenir-ho clar,
Per mi són dos entrenadors discrets.
Sí, home, però posats a tenir Mourinho... la marca blanca tens l'original. No?
Bueno, que ja haguéssim vist el Velo amb l'equip que tindrà Mourinho l'any.
Ah, això també t'haig de donar la raó.
Aquest és el gran canvi, eh?
Això també t'haig de donar la raó, sí. Bé,
Mourinho li fan cas a Velo, no?
I Xavi Alonso, amb totes les peticions.
O sigui, aquest Madrid amb Xavi Alonso, un entrenador dels bons d'ara, em faria molta por. A Mourinho, molta menys.
Ja, però a Mourinho li fan cas i a Velo no, però... Arbeloa el posa el president, també. És un fitxatge del president.
Sí, el
que passa és que no li posa...
No
li dona recursos i no li dona fitxatges.
Jo crec que, vaja, llevat que hagués guanyat la Champions, no hi havia cap possibilitat que Arbeloa continués com un projecte d'inici, per dir-ho així.
Li van donar un regal enverinadíssim a Arbeloa.
No, jo estic d'acord que Mourinho és un mal molt menor pel Barça en relació a altres entrenadors que haurien pogut anar. Fins i tot, és que jo no paro de pensar en Xavi Alonso, podem fitxar el que ell hagués volgut.
Exacte.
Jo crec que hagués estat una situació molt pitjor pel Barça. Va, per no acabar així amoïnats, que el David ens ha deixat això d'Olise, jo crec que és obligat a escoltar Enrique Cerezo, president de l'Atlètic de Madrid. Avui no són Tom Ford i Smith, avui és un jugador que no hem pogut identificar.
Florentino por 150 millones.
Sí, llegó la
oferta. Le llegó la oferta del Real Madrid de Florentino por 150 millones.
Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa.
Perdón, no tenemos...
Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, pues no se lo llevará. Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid. Y si no, el que quiera, que venga ahí y que vea el contrato. Nosotros no tenemos constancia, te lo vuelvo a repetir. A nosotros no tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y les enseñará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará. Que ya está bien de la historia de Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. ¿Está claro? Pues ya está. El día que no lo sea, ya lo sabréis.
Julián López de momento no nos interesa.
No. Crec que és un actor, no?
És un actor, Julián López, exacte.
Lo que se avecina, una sèrie d'aquestes. Que és molt de l'Atlético de Madrid, que no descartaria que fos amic d'Enrique Cerezo pel tema professional del president de l'Atlético de Madrid, que, pues bé, el capítol 3 de Tom Ford, Smith i Julián López. Però estava empipat, avui.
Sí, avui estàvem... No, sí. A la redacció teníem la teoria que es podia justificar el lapsus per l'enfadament. Però és que el dia de Tom Ford i Smith estava de conya. Sí. Vull dir, en fi...
Però t'ho imagina't ara el jugador, eh? Potser, o sigui, posa't en la pell de Julián Álvarez si realment ell no es vol quedar. Com s'ha hagut de sentir crec, a dir? És que el president sap el meu nom.
Bueno, però ja riem, però...
Jo crec que el jugador...
Sí, és igual, riem, però per mi és greu.
L'última cosa que li preocupa a Julián Álvarez és que Cerezo s'equivoqui amb el,
bueno, amb el suma,
seu nom.
Tot suma.
A mi cada dia que passa em costa més d'imaginar que Julián, no López, sinó Álvarez, juga al Barça la propera temporada. A mi em recordaven avui de prop de la zona metropolitana. Oye, el año del Kun Agüero, el Atlético de Madrid se sacrificó y le cobró menos al City de lo que le pagaba al Real Madrid con tal de que no jugase en el Real Madrid. Y em comparaban al tema en el que Miguel Ángel Gil Marín s'ha empanyat en que Julián Álvarez no jugui ni al Madrid ni tampoc al Barcelona.
Però és veritat que Julián López t'ho hauria d'acceptar.
Sí. O sea, bueno, no, te contracta.
No, Julián López. El Kun va acceptant al City i en canvi no sabem si Julián Álvarez López vol anar a un club que no sigui al Barça o al Madrid.
Jo, coneixent una miqueta Miguel Ángel Gilmarín, tinc la sensació que des de fa dies està treballant amb l'Arsenal o el Paris Saint-Germain per tancar aquesta operació, però que jo crec que per un tema d'orgull Miguel Ángel no permetrà que Julián jugui al Madrid, que jo crec que anava de farol, ni tampoc al Barcelona.
Molt bé.
No, el Madrid de farol no va des del moment que presenta una oferta.
Ja. Bueno,
però és que això de l'oferta, Uri, és una trucada per telèfon, oye, que sepáis que vamos a ofertar y el otro sí, no, no vamos a vender.
Jo dic per Cerezo, que diu que va rebre l'oferta del Madrid.
Sí.
Bueno, Cerezo i Florentino són íntims, eh? Igual que Florentino i Miguel Ángel nos traguen, Cerezo i Florentino íntims.
Si tu no acceptes vendre el jugador al Barça, no crec que sigui gaire popular vendre-li al Madrid.
Vull dir que no, Madrid impossible.
Si l'Atlètic de Madrid accepta una oferta de 150 milions Madrid...
Quan tu envies una oferta a un equip,
sí.
Tens el risc que si te l'accepta és vàlida, eh?
Llevat que ja ho hagis parlat prèviament.
Exacte, que estigui arreglat.
Vale.
Que es posin d'acord i jo te la presento, tu me la rebutges i així quedem bé de tots dos.
O que el vulguis de veritat, que també et dic que tal com ens ho ha pintat el David, a triar entre Julián Álvarez i Olise, prefereixo que fitxin Julián Álvarez.
Sí.
En fi, David, abraçada i aguantar la bandera. Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Laia, Mercès, eh?
Adéu-siau.
I també gràcies al Gerard Tautet, a l'Oriol Domènech i a la Marta Corredera.
Gràcies, Jordi.
Adéu, anar-vos-en en pau. Una pausa i Girona i bàsquet. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
Anys i anys.
Ho veus?
Okay.
L'anys i anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tant nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Sintonia de Girona Reservat. Hola, Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
De què parleu?
Doncs mira, avui fem un debat, com que és l'últim Girona Reservat de la temporada, un debat amb persones que segueixen l'actualitat del Girona, amb els periodistes Joel Sebastián, de l'Esportiu, amb Marc Brugués, del diari Girona, també amb en Xevi Soler i la Susi Sala. Ens preguntem per què, després d'un mes d'haver acabat la Lliga de Primera Divisió i d'haver baixat a segona, encara no han... el Girona no ha pogut tancar l'entrenador, i trobem tres opcions. La primera, que estan esperant que totes les banquetes de Primera Divisió estiguin ocupades, només queda la del Rayo, però sembla que aviat tindrà inquili, i que els entrenadors que quedin lliures doncs puguin rebaixar les seves pretensions econòmiques, que s'acabi el play-off de Primera Divisió i que algun que tingui feina, com ara és el cas, per exemple, de Rubi, sigui fitxable, o la tercera opció, que crec que és la més probable, és que estan esperant que jo marxi de vacances i que algú altre s'hagi de menjar el marró del nou entrenador del Girona.
Rubi és una opció? El voldria el Girona?
El Rubi el voldria el Girona, però, clar, també és un dels que està sobre la taula, però, clar, vés a saber si Rubi puja amb l'Almeria.
Ja, però Rubi és campió, és cinturó negre en aconseguir una fita i deixar-ho anar.
I marxar-ho,
va deixar l'Espanyol havent-lo classificat per Europa, va marxar de l'Almeria havent-lo pujat a primera, vaja, en fi, jo m'esperaria
no
a veure
la
que...
segona... Sí, per això, que no sigui la segona vegada. De fet, allà van estar fins i tot de canviar-lo abans de començar el play-off.
Sí, sí, sí.
Per tant, no és que estigui... Però, clar, té contracte de cara a la temporada que ve i
t'has d'esperar.
T'has d'esperar, evidentment.
Molt bé, doncs el Solà
que la tercera opció,
tanca la barraca del Girona reservat per aquesta temporada i aviat tancarà la barraca seva personal definitivament, evidentment, aquí. Continuarem informant-vos de tot el que passi al Girona en l'absència del nostre prescriptor gironista per excel·lència. Edu, gràcies.
Tan aviat com que demà és el meu últim dia,
Ah, demà ja?
Sí, ja no entraré amb vosaltres fins al mes de maig.
Molt bé,
quan
doncs
estiguem
escolta,
a punt de tornar a pujar.
Que tinguis una llarga i satisfactòria vacació.
Igualment. Adéu-siau.
El cinquè quart.
Temps pel bàsquet, que evidentment ens porta a parlar de la final de l'ACB, que comença demà. Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Antoja, Ballesteros, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Demà a les 8, al Rocha Arena de València, en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio, València-Barça. Ernest, amb quina última hora? Entenc que gairebé tots els efectius a punt per les dues bandes.
Sí, l'última hora és que el Barça ja és a València, ha viatjat amb autocar aquesta tarda i s'ha fet la presentació de la final de la Lliga a l'Ajuntament de València, un balcó, el balcó principal de l'Ajuntament de València. Allà han parlat doncs el Pedro Martínez pel València i el Xavi Pascual pel Barça. I bé, al marge de la politeness, no?, de les bones paraules, un tema clar, que és que tot i que el Barça té el factor camp en contra, s'ha vist clar que això no serveix pràcticament per res, o no és un factor determinant, últimament almenys. I d'altra banda, doncs bé, hi ha forts, no?, pel València i pel Barça. El del Barça és l'experiència, té jugadors amb més experiència en finals, i el València, evidentment, el seu joc i el seu físic i la il·lusió.
L'altre dia ja comentaves que la lògica basquetbolística i el decurs de la temporada diuen que el València, no sé si clar, però és favorit.
Sí, és favorit. És favorit a mesura... Jo, clar, després de veure el partit contra la Penya, pensava que era molt favorit, i a mesura que passen les hores i ho vaig madurant, dic, home, el Barça és equip d'Eurolliga i el Barça és un equip que té experiència.
I el València també.
Però sí, però exacte, però precisament el València s'enfrontava amb la Penya, que no és equip d'Eurolliga, i aquí es veu molt la diferència dels físics, i en canvi el Barça ja s'iguala una miqueta més, no? Tot i que el València segueix sent superior, la diferència ja no és tan gran, i l'experiència hi pot acabar de fer la resta.
Laura, algun element basquetbolístic que et faci pensar que el Barça té opcions fonamentades?
Home, jo crec que en té de sobres. Al final, arribar aquí ja et demostra la projecció que porta l'equip. Era un equip que no donàvem, bueno, doncs massa...
No, alguns no sabíem ni si passaria de quarts. Sí,
exacte,
això és,
i nosaltres mateixos hem dubtat molt d'aquest equip durant tota la temporada, no? La regularitat que està tenint en aquests play-offs em sembla espectacular. Un joc... a més, penso que Xavi Pascual ha trobat una mica l'encaix de totes les seves peces amb les rotacions, les té molt ben equilibrades, sap quin tipus de cinquet utilitza en cada moment... I després, l'estat de forma que tenim dels jugadors interiors, amb l'experiència que tenen Shengelia i Vesely, jo crec que aquí està donant molt d'aire a la part més exterior del Barcelona, amb l'arribada de la Provítola i l'encert que està tenint des del 6-25. Controlar el ritme de València, per mi, és la clau. València, amb el seu ritme, el seu físic, el seu joc alegre, va desgastant aquest minutatge que en el Barça no li va bé, no? Anem a veure.
Més optimista, Antoja, que Macià. Desempates tu, Valles, que a més els has vist els del València de prop fa pocs dies.
No? Que si el València es consolida com a projecte aquest ja d'un mes juntament amb Barça i Madrid, es va quedar a la Copa amb, a més a més, jugant-se a València amb un disgust, i Europa va demostrar que ha quedat tercer, no? La Final Four. Per tant, veure si el València fa aquest pas, jo crec que sí que està preparat, però el Barça també estem davant d'una temporada que, si és capaç de guanyar, la recordarem aquesta,
tant,
perquè haurem passat del blanc al negre i tothom s'hauria d'aixecar el dit de dir jo no hi comptava, a una temporada increïble. El que sí que crec és que aquest físic que ha demostrat durant la temporada el Barça, quan té tots els jugadors que pot rendir i pot jugar a Eurolliga partits cada dues setmanes, doncs a veure si ara, amb aquesta sèrie, contra el València, que estem parlant de dos bèsties, doncs si el pot aguantar, no? Perquè això és l'únic dubte que tinc. O sigui, el Barça sé que arriben tots els jugadors, però com estan alguns dels jugadors? La Pro està jugant molt bé, però físicament com es troba? Com es troben la resta de jugadors? Veurem com evoluciona, i sobretot el joc interior, no? Que tot i que sigui l'últim any de Vesely, el joc interior de València crec que està més pensat per obrir el camp que no pas per jugar a dintre, no?
Doncs demà a les 8, primer episodi, dissabte el segon, tots a les 8 del vespre, i dilluns, aquests són els tres que sabem segur que jugaran, el de dilluns ja al Palau, tots a la sintonia de Catalunya Ràdio.
L'any 14, el 2014, Pasqual ja va guanyar una lliga contra tot pronòstic, contra el Madrid.
Sí.
Per tant, anem a respectar...
És aquella del triple de...
Sí, de Marcelinho,
des de
camp propi... I
després...
I de Wallace, no va ser, em sembla, era?
No, del polonès. De...
Ah, sí, tens raó.
Com es deia?
Ostres, ara no em ve el...
Ara ho busquem. Jo t'ajudo, Ernest. Mentrestant m'has d'explicar que hi ha sideral al voltant de Xavi Pujol, el que en teoria ha de ser el mànager de la secció de bàsquet del Barça la temporada vinent, però ara resulta que el Baskonia no el deixa marxar.
No, ara el Baskonia evidentment vol cobrar, vol que el Barça li pagui el que li quedaria a Xavi Pujol, i doncs evidentment no el deixa. Ara de cop diu que li interessa quedar-se'l. Això és una posició evidentment legalista, una posició estratègica, evidentment no el volen, però faran que el Barça pagui fins a l'últim diner si el volen deixar anar, perquè el Baskonia està molestos per com s'ha filtrat aquesta notícia als mitjans aquí.
El Baskonia l'ha vingut a veure la grossa de Nadal, perquè l'anaven a fer fora, i ara encara els hi pagaran 300.000 ecus per un director esportiu que no volien, però acabarà venint, eh?
Sí.
D'acord.
I a més, Costa, això ho vam avançar aquí, que passaria això, que ara resulta que se'n recordaven, i també hi afegim que a Mike James, el Baskonia és qui té els seus drets a l'ACB. Per tant, si el Barça el fitxa,
què em dius?
I és allà que l'ha fitxat, s'ha de posar d'acord amb el Baskonia, perquè el Baskonia podria igualar l'oferta i que no hi anés.
A veure si tota la pujada de pressupost de la temporada vinent acabarà el Baskonia, no ho fotem.
Bé, era l'Ampe.
Machi l'Ampe, sí, sí. Hi ha hagut una allau d'entesos en bàsquet que ens han fet l'apunt, aquell triple realment inesperat, tot i que encara més el triple des del mig del camp de Marcelinho, i el Barça que busca aquest primer títol en les últimes tres temporades.
Sí, des que va marxar el Saras...
El Barça no ha guanyat cap títol i arriba a les... És la primera final des de l'era Saras o vam jugar una final?
És la primera final la des de l'era Saras, sí, sí.
És la primera.
Si exceptuem lligues catalanes.
No, estem parlant de ACB. Més coses. Del mercat del Barça ja n'acabarem de parlar quan acabi la competició. El que està en ebullició, Valles, és el de la penya.
Sí, perquè ha acabat la temporada, en breu es farà oficial el fitxatge de l'Ai Reyes, que aquest jugador que ha estat al Manresa, un jugador ja amb veterania i experiència, ho ha fet molt bé, un 40% en triples, i pendents tothom del si vull, de Ricky, no, de continuïtat, perquè fins i tot podem explicar, Jordi, que quan hem parlat ara amb jugadors com el cas de Cameron Hunt, avui hi ha hagut la reunió, el primer que ha dit Cameron Hunt per plantejar-se, tot i que és molt difícil continuar, és: però Ricky hi és o no hi és? Perquè si hi és, és una cosa. Si no, no hi compteu.
Tu creus que Ricky es decidirà de pressa o no?
Sí, jo crec que sí.
L'estiu passat va ser una mica romeria. Suposo que aquest any...
No creus que ja ho té decidit fa dies?
Sí, però jo crec que ell també... Quan hi ha aquestes situacions d'icones i jo crec que ho han de fer d'una manera... No és allò de dir, bueno, he dit que sí, eh? No, anem a fer-ho bé, no?
Molt bé, doncs tot el domino de la penya depèn en part de Ricky Rubio, però tot apunta que serà un sí. Després veurem què passa amb Tomic. Javari, el descarteu, eh?
Ell vol seguir a la penya, eh? Ell vol seguir.
Sí, el que passa que aquest any de 2,5 milions...
L'Antoja de fons va dient qui el paga.
Exacte. Té 2,5 milions firmats. Aquest any a la penya n'ha pagat menys de 180.000. Home, si és així, doncs ho faran. Però jo no crec que el Partizan, tontos, no ho són, tot i que van firmar un contracte que déu-n'hi-do.
Que ho semblaria, sí, efectivament. Sí. Molt bé, acabo amb tu, precisament, Laura. Ahir vam saber que Koulibaly deixa el Girona i pinta que se'n va al València. Aquesta sí que és una baixa. Ja sé que n'hi ha hagut unes quantes a l'Uni, però aquesta és molt sensible, eh?
Sí, aquesta ja la vam intuir una miqueta, no?, al final de temporada, perquè els números de Koulibaly evidentment han sigut estratosfèrics i era una jugadora que estaria buscada pels millors equips d'Europa. Un dels millors equips d'Europa el tenim aquí mateix, no?, a València, i a més tenen calés. Per tant, de seguida era un dels candidats. Bueno, males notícies, perquè a més és un dels grans rivals de l'Uni Girona.
València no anirà, per això...
Tu creus que no anirà a València?
Jo crec que no.
Ah.
Jo crec que no anirà ni a Lliga Espanyola.
Ah, d'acord.
Que se'n va fora, no?
Jo crec que va a Galatasaray.
Bé, home, posats a que marxi, millor que no sigui competència directa. Sí, sí.
L'han volgut, està cobrant, vol demanar 160.000 euros, a Girona guanyava 110, a la penya 70, i a més vol marxar només a acabar la feina 6, o sigui, no jugar ni al playoff. No s'estan posant d'acord amb València, tot i que la volia. I per tant, doncs, de moment, sembla que està cap a Turquia.
És baratíssim pels clubs de Turquia, això és baratíssim.
Sí, sí. Això de que marxin quan s'acaba el playoff de l'Eurolliga, la veritat és que ens ho hem de... Ja ho hem comentat algun altre dia, ho hem de revisar perquè fa un mal efecte espatarrat.
Aquí estan començant a haver-hi... Bueno, ja fa temps que això dura, però estan començant a haver-hi propostes en el qual... Al final, el campió de la Lliga regular s'emportava un premi molt important, que és la classificació per l'any següent. Mm-hmm. I això el que fa és deteriorar el final de Lliga, no? Si això hi sumes l'ambició de Women NBA de moltes jugadores, a més molt ben pagades, hi ha una desbandada i un desprestigi absolut de la Lliga. Llavors, aquí és on s'ha de començar a revisar una miqueta tot això, perquè si no... no té cap sentit gastar-te una quantitat de diners perquè després et deixin sense jugadors, no?
Doncs no. Ho deixarem aquí demà a les 8, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, primer capítol de la final de l'ACB València-Barça. Per cert, que sí, que el Barça va jugar una final de Copa fa dues temporades, però de Lliga des de en fa 3 que no la trepitjava. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
Adéu.
Una pausa i rematem al Tot Costa.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor. Amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat. D'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa. I amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
Tres minuts i les 9 abans d'acabar. Francesc Ripoll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Barça va aconseguir de manera agònica el primer punt a la final de la Lliga de Futbol Sala i demà busca el segon.
Sí, ahir va guanyar a la tanda de penals en un partit èpic, gran nit al Palau. El Barça perdia 1-4 i va aconseguir empatar a l'últim minut 5-5 i el Barça es va endur el primer punt de la final a la tanda de penals. Demà, nova oportunitat al Palau per posar el 2-0. Serà l'últim partit, el possible últim partit d'Eric, jugador del Barça al Palau. El club ha informat avui que serà baixa al final de temporada. També serà baixa per demà Pito, que va ser expulsat ahir per vermella directa. El Barça amb la moral alta. Demà Barça-Pozo a les 1 del vespre al Palau.
I el seguirem també aquí a Catalunya Ràdio, evidentment. Gràcies, Ripo.
Adéu.
Pendents del final del Portugal-Congo, Sònia, queda un minut i tot igual.
I Portugal, que és a punt de protagonitzar el seu Cap Verd, perquè si no hi posa remei en aquest minut de joc que queda, Portugal que empatarà amb el Congo. Joan Neves avançava els portuguesos de Robert Martínez a la primera part. Abans d'acabar aquesta primera part, empatava el Congo amb el gol del davanter del Newcastle, Bissa. I, insistim, últims segons d'aquest partit que... Si no hi posa remei en aquestes últimes jugades, significarà l'empat de Portugal en l'estrena d'una de les favorites d'aquest Mundial, segona sorpresa del Mundial.
Mig minut i s'acabarà aquest partit, que, com diu la Sònia, ho farà amb una de les grans sorpreses de moment d'aquest Mundial. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Olé, remata-ho.
El Cornellà de Leo Messi ha anunciat la creació d'un equip femení sènior que jugarà a segona catalana amb la voluntat de créixer com a aposta estructural i estratègica de la nova propietat. Això en el dia en què Messi ha sigut protagonista del Tot Costa. A les 10, recordeu, Anglaterra-Croàcia, com sempre, tota l'actualitat del Mundial al Club de la Mitjanit, a les 11 del vespre, amb el Xavi Campos. I avui ha mort l'entrenador del Brest i exjugador del Rayo Vallecano, Eric Roy. Ha mort als 58 anys, víctima d'un càncer de pàncreas.
Ara sí, acabat el Portugal 1, Congo 1, sorpresa i cares de decepció, evidentment, entre els portuguesos amb el Robert Martínez al capdavant. Sònia, gràcies.
Adéu.
A les 11, fidels a la cita, us esperen el Xavi Campos i companyia al Mundial, al Club de la Mitjanit, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio. Nosaltres agraïm la feina de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, amb la Júlia Aparicio al control central, i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Leo, que diu al Fàbregas que t'havien d'expulsat.
Què mireu, bobo? Hem de passar.